Ja saps que m'agrada consultar cada dia això dels dies mundials, dies internacionals. Avui és un força important. Avui és el Dia Mundial del Metge de Família. I no fa massa anys que se celebra, de fet, des de l'any 2010, que va ser l'Organització Mundial de Metges de Família que va proposar la creació d'aquest dia per destacar la importància i contribució dels metges de família als sistemes de salut a nivell mundial. I és que potser ara no tant com abans, però jo, almenys quan era petit, sempre teníem el metge de família. A més, el coneixíem ja amb el cognom, o nom i cognoms. El metge de família és una persona amb la que agafes molta confiança, que de vegades passava també de pares a fills, i que és una barrera importantíssima per descongestionar tot el sistema sanitari. Avui, 19 de maig, Dia Mundial del Metge de Família. Felicitats a totes i a tots. Soc el Ricard Álvarez i estàs a COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Vinga, que estem a la meitat de la setmana, ja dimecres 19 de maig, són les 12:21 minuts, ens escoltes a través de les freqüències de la Seu d'Urgell, de Balaguer, de Lleida, ho pots fer també a través d'internet, a la web cope.es, te'n vas a l'emissió en directe, tries l'emissora de Lleida, o et descarregues de manera gratuïta l'aplicació de COPE al teu mòbil, i allí també te'n vas a l'emissió en directe i tries l'emissora de Lleida. Hores d'ara, fregant els 19 graus a la ciutat de Lleida. Tot seguit busquem aquesta previsió meteorològica amb el nostre meteoròleg, amb l'Armando Álvarez. També buscarem la darrera hora informativa des dels serveis informatius de la cadena COPE a Lleida. Avui ens explicarà una oient el problema de comunicació i de transparència que tenim amb l'Ajuntament de Lleida, amb una cosa tan trivial com que retiressin els contenidors per evitar que els cremessin aquest cap de setmana per una manifestació, que a hores d'ara molts llocs no han tornat els contenidors i no hi ha manera, truquis on truquis, de saber què ha passat amb aquests contenidors, quan tornaran al seu lloc, per què no recull la brossa on no hi ha contenidors però la gent la deixa igual. No hi ha manera, no hi ha manera. Truques, va saltant d'un departament a l'altre, ningú té competència de res, això no és problema nostre, truca aquí, truca allà, i al final els veïns i les veïnes de Lleida, els que tenen paciència per arribar al final de les trucades, doncs són els que al final t'expliquen. Avui una oient ens ha trucat i ens ha explicat la seva odissea i parlarem amb ella d'aquí uns minuts. També escoltarem l'entrevista a Cosmopolita amb el Cosme García, amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una estem a la meitat de la setmana, per tant tenim la cita amb les noves tecnologies, amb el Jaume Sitjà i amb el David Casero. I a partir de 2:15, la nostra tertúlia amb veu de dona, on ja saps que parlem de tot, de l'actualitat, però sota el punt de vista d'una dona. Saps que tens el nostre número de WhatsApp a la teva disposició, 664-526-180, 664-526-180, per si ens vols enviar qualsevol proposta. Escolta, avui que tracteu d'això, o a mi m'ha passat això, o he vist això, o escolta, aquest espai m'ha agradat molt, o aquest no m'ha agradat gens. El que tu vulguis, amb educació i respecte, el que tu vulguis. Missatge de veu o missatge de text. Vinga, va, que marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida, i ens espera l'Armando Álvarez. Armando, què tal, bon dia?
Bon dia i bona hora.
Pues 19 sí. Graus, pràcticament, sí, a la ciutat de Lleida.
Sí, ja s'ha de superar una veus? Miqueta. És l'hora que comença sí. A pujar la temperatura força, en poc temps pujar dècimes. Avui esperem que no s'enfili tant com ahir, que van arribar els 28 graus, i avui es quedin a Lleida al voltant de 25 graus, un amunt, un avall, i a la resta de comarques molt homogeni fins als 22-23 graus. I només la Vall d'Aran es quedaria per sota, que com a màxim arribaria a 16-17 graus. La Vall d'Aran és la que tindria temperatures més baixes, que ahir van arribar fins a 22, a 22, i Arties, etc. A hores d'ara, la nubulositat se concentra a les comarques de Girona i una mica cap al sud de la ciutat de Barcelona, cap al Garraf, i totes les comarques de Lleida gairebé amb molt pocs núvols. Està lluint el sol, però està bufant vent de mestral, entre mestral i ponent, 280-270 graus, una velocitat mitjana de 20-25 km per hora, i cops que podien arribar durant la tarda. En aquest moment el cop màxim a Lleida és de 40 km per hora, podien arribar a 45, no es considera fort fins que no ultrapassa els 50 km per hora,
però s'està acostant.
No, i espero, la visió pot avançar molt més endavant, salvo un antic moment que tenim, però no m'ho sobra. Un retorn ambient perat, gairebé càlid, i demà sí que ben assegurar que afluixa molt bé, ja seran fluixos per sota de 20 km per hora, continuarà l'ambient assolellat amb alguns núvols, avui, demà, divendres pugen les temperatures i podrien arribar un altre cop a 28 graus, és a dir, tenim tres dimecres, dijous, divendres, tres dies tranquils, sí, sense precipitar-nos a comarca de Lleida.
Això què vol dir, Armando, que dissabte canvi la cosa?
Això vol dir que hi ha un canvi de temps, que encara està dubtós, que no arribaria ben bé dissabte, però dissabte augmentarien els núvols, que serien més abundants diumenge, i que al final de diumenge i de cara a dilluns sí que podrien arribar una tongada de precipitacions, que s'haurà d'anar, confirmant els propers dies. I podria vindre un daltabaix de temperatures important, que després, jo aquest daltabaix t'ho diré divendres, perquè és molt freqüent al mes de maig que passem de més de 30 graus a menys de 20.
Ah, caram.
En un dia i el següent. I si ara passés, potser tenim...
Tenim poca memòria, Armando, eh? Vull dir, igual va passar l'any passat o fa dos anys i ningú se'n recorda d'això.
El 2019 va passar. Però és que jo me fico, jo mateix diu, jo no me'n recordo. Si no me'n recordo jo, que treballo en les dades, no podem demanar que ningú se'n recordi.
I llavors quan passa diem, és que això no és normal, això no... Bueno, doncs mires les dades, si no les tenim a l'Armando.
Més de 10 graus entre un dia i el següent.
Molt bé.
El mes de maig, és el mes de primavera, abril-maig, hi ha molts canvis sobtats.
Doncs Armando, en parlarem els propers dies. Com sempre, un plaer, gràcies.
Fins demà, bona tarda.
I ens n'anem directes a buscar l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Amb moltes coses, eh? Tenim poca memòria. Però amb el tema meteorològic, de veritat que sí. Jo ja us ho avanço ara. Estem al maig, eh? Quan arribi la primera onada de calor, que a vegades ha arribat al juny, juliol, o final de maig, alguna vegada, és igual, arriba allò, que pugen molt de cop, sempre diem, ui, això no havia passat mai, mai havia notat tanta calor. Igual passa cada dos anys, però tenim mala memòria. Igual que quan arriben les primeres nevades, els primers freds forts, allò a final de novembre, desembre, doncs cada any diem, cada vegada que passa diem exactament el mateix. No havia passat mai, doncs sí que havia passat. El que passa és que és veritat que afortunadament tenim capacitat d'adaptació a tot, i un cop passa ens oblidem, afortunadament, eh? En fi, comencem parlant de successos. Lamentablement hem de parlar d'una persona morta, un veí d'Aitona de 88 anys que va morir ahir dimarts a la tarda en un accident amb un muntacargues instal·lat al seu domicili. Els bombers van rebre l'avís cap a les 6 de la tarda. Com que era un sinistre amb maquinària pesada i hi havia la possibilitat de que hi hagués víctimes precipitades, es van activar 5 dotacions del parc de Lleida i de Seròs. Un cop al lloc, els efectius van constatar que l'home havia mort a resultes d'un error en la manipulació de la instal·lació i no calia fer rescat. Els bombers es van retirar de l'escenari de l'accident, on també hi havia dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i efectius del sistema d'emergències mèdiques. Amb crònica judicial, la Fiscalia demana 8 anys i 9 mesos de presó a un veí de Balaguer acusat de violar la filla amb discapacitat intel·lectual d'un amic. Segons el Ministeri Públic, entre els mesos d'abril i maig del 2019, l'acusat, de llavors 67 anys, aprofitava que es quedava cuidant la víctima de 27 mentre el pare d'ella anava a classe en una acadèmia per fer-li tocaments i mantenir-hi relacions sexuals. La noia havia estat declarada incapacitada el 2018 i la Fiscalia considera que l'acusat es va aprofitar d'aquesta situació que, destaca, coneixia perfectament. El judici es farà el proper 26 de maig a l'Audiència de Lleida per un delicte continuat d'abusos sexuals. I el jutjat penal número 1 de Lleida ha acollit la segona jornada del judici contra l'alcalde d'Almacelles, Josep Ibarz, al qual la Fiscalia acusa de presumptes contractacions a dit durant 10 anys. Han declarat persones contractades pel consistori entre els anys 2005 i 2012 i totes han reconegut que van accedir al seu lloc de feina després de fer una entrevista, però que no van fer cap mena d'oposició, ja que no es va convocar cap concurs públic. La majoria també han explicat que la seva contractació es va fer per motiu d'urgència i algunes d'elles van ocupar el càrrec diversos anys. La Fiscalia demana 10 anys d'inhabilitació per l'acusat per un delicte continuat de prevaricació administrativa. El judici continuarà demà dijous. I 7 comarques d'interior s'alien en contra de la massificació de renovables. Representen el 15% del territori català i concentren un 60% dels parcs eòlics projectats i la meitat dels fotovoltaics. De fet, és un tema que anirà en augment, no en un futur llunyà, sinó en un present i futur immediat, i és una cosa que s'havia d'haver previst ja, però bé, previst de bona manera, sabent exactament pros i contres, on col·locar-ho, on no col·locar-ho, on va bé i on no va bé, però, com sempre, ha arribat el tren i ens ha passat per sobre. Ahir explicàvem que l'Ajuntament de Lleida disposarà de 18 pisos on podran allotjar diversos temporers amb feina que es puguin pagar el que costi passar la nit, que tindrà un cost de 4 euros. Ho explica bé el tinent d'alcalde i regidor d'Habitatge i Transició Ecològica de la Paeria, el regidor Sergi Talamonte.
I oferirem un allotjament temporal per a aquelles persones que tenen capacitat de treball, que tenen capacitat de poder finançar aquest allotjament, per separar el que és la part més assistencial de lo que és exclusivament treballadors. És la primera vegada que s'ofereix un recurs d'aquest tipus. Entenem que aporta molta més dignitat.
Doncs a veure si entre una cosa i l'altra, la veritat és que no és el desgavell habitual de cada campanya de la fruita a la ciutat de Lleida. Tal com vam avançar ahir a la tertúlia dels polítics, la Comissió de l'Horta de l'Ajuntament de Lleida ha donat llum verda al text de l'ordenança reguladora dels usos i activitats de l'Horta de Lleida. Es tracta d'un reglament específic per al desenvolupament d'aquesta zona de la ciutat que ha incorporat la visió i la participació dels veïns, agents implicats i grups municipals, grups polítics municipals. L'ordenança de l'Horta pretén regular la convivència entre les persones que viuen, treballen o gaudeixen d'aquest espai natural de la capital del Segrià. Així concreta les normes que s'han de complir en àmbits com la xarxa viària de camins, les telecomunicacions, la conservació de les finques i el paisatge. També estableix les normes que han d'harmonitzar les activitats que s'hi desenvolupen. Passem a parlar de la secció de coronavirus, perquè la cirera del Baix Segre és la fruita de temporada protagonista de l'acció Gràcies des del Baix Segre, que impulsen els departaments d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Salut i Treball. I, a més, Afers Socials i Família. En fi, que són conselleries amb noms llarguíssims, però al final són les habituals, amb la col·laboració, evidentment, de productors agrícoles d'aquestes comarques. Les residències de gent gran de l'Alt Pirineu i Aran, el Berguedà i el Solsonès rebran 550 quilos de cireres del Segrià. I Afrucat valora molt positivament l'inici de la vacunació anti-Covid als treballadors d'empreses fruiteres. El president de l'entitat, Francesc Torres, considera que era de justícia reconèixer que el fruiter és un sector essencial i vulnerable. Sempre hem cregut que era la manera més eficaç de protegir els treballadors i les poblacions que els acullen, però mai hem volgut passar per davant dels col·lectius més febles, que a hores d'ara ja estan majoritàriament vacunats almenys amb la primera dosi. Això es començarà a fer properament. I hem de dir que la Comissió de Salut Pública va acordar ahir a la nit que finalment es posi la segona dosi amb la vacuna de Pfizer a les persones menors de 60 anys que van rebre la primera dosi d'AstraZeneca. Les comunitats i el Ministeri de Sanitat han optat per aquesta pauta partint dels estudis d'altres països i els assajos clínics d'Oxford i de l'Institut de Salut Carlos III. Hores d'ara, Salut ens diu que a Lleida les darreres 24 hores s'han detectat 54 nous positius i que al Pla de Lleida tenim un risc de rebrot que ha baixat als 113 punts, una RT de 0,65. A l'Alt Pirineu i Aran tenim el risc de rebrot que ha pujat lleugerament als 175 punts i una RT al 0,90. I a nivell de tot Catalunya el risc de rebrot està als 124 punts i la RT que ha baixat al 0,74.
Cope Lleida. Estàs informat.
I un dels temes que avançàvem avui al principi del programa és, de vegades, el desgavell, de vegades, vaja, moltes vegades, el desgavell que hi ha a l'Ajuntament de Lleida amb la gestió de segons quins serveis i, sobretot, amb la comunicació i la fluïdesa de relació amb el ciutadà. Al final, no hem d'oblidar el tema aquell que de tan tòpic i de tan comú, a vegades ens oblidem. Els polítics estan per servir al ciutadà. És igual, ja de quin partit polític sigui, de quin color, no entrem en aquestes històries. Quan un es fa polític i surt triat com a regidor o regidora d'un ajuntament, està justament per servir als ciutadans que som, i aquí sí que podem dir a primera persona, els que acabem pagant els impostos que van cap a les arques, etcètera. Bueno, el camí teòric tots el sabem. A la pràctica passen coses com les que t'explicaré ara. Convocada manifestació a favor de Pablo Hasél. Ja saps, el raper, aquest que està a la presó de Ponent. Aquest passat dissabte, dia 15 de maig. En previsió, i veient el que havia passat les darreres vegades, es decideix retirar els contenidors de la zona alta, de la zona per on presumiblement havia de passar la manifestació, doncs, per evitar que es cremin. Perquè, clar, això ja ha passat les altres vegades, doncs traiem els contenidors. Fins aquí cap problema. On està el problema? Doncs que avui és dimecres, 19 de maig, i hi ha zones on encara no s'han tornat a posar els contenidors. I on està l'altre problema? Doncs que avui, 19 de maig, encara hi ha veïns, en aquest cas una veïna de Lleida, que s'ha posat en contacte amb nosaltres, que segueix intentant trobar una persona que li expliqui per què encara al seu carrer no hi ha contenidor. I la odissea que està tenint per saber què passa o què no passa és digna d'escoltar-la, perquè segur que més d'algú que ens està escoltant se sent identificat o li ha passat el mateix. Rosa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Rosa, ets veïna del carrer de Vallcalena a la ciutat de Lleida.
Sí.
Com deia, suposo que el dia 15 es van retirar els contenidors per evitar, doncs, coses que tampoc havien de passar, que es cremin contenidors, però que passen. No és el tema que hem de parlar avui. Però, clar, a hores d'ara, avui, acabes de mirar per la finestra, el contenidor no ha tornat.
No.
Val. Rosa, tu suposo que dius, vale, diumenge, vale, anem a donar de marge, 24 hores, no?, perquè els tornin a col·locar. Però, clar, dilluns segueix sense haver contenidors, i què fas?
Doncs vaig trucar a l'Ajuntament per veure què se'ls hi posava, no? Mm. I l'Ajuntament em va remetre a l'atenció de la ciutadania. L'atenció de la ciutadania va dir que ells no estaven a la seva mà, me van remetre a INET. Vaig trucar a INET i em van dir, doncs, que ells van tindre un ordre de l'Ajuntament de retirar els contenedors pel problema que tu abans has comentat, però que al llarg de la setmana els hi col·locarien. Clar, jo vaig dir, tants dies han d'estar sense contenedors, però ells van dir, doncs, que al llarg de la setmana. Uh-huh. Llavors vaig tornar a trucar a l'Ajuntament i me van passar amb Medi Ambient. I el noi de Medi Ambient em va dir, doncs, que no estava a la seva mà posar-hi la solució. I fins aquí hem arribat.
Rosa, tot això, si ho hem de quantificar en minuts, has estat una bona estona al telèfon.
Clar, sí, perquè hi ha telèfons. A més, després em van comentar de que enviés un correu o que vaig dir que no, que jo volia parlar amb la persona.
Clar,
no?
clar. O sigui que d'un departament a l'altre ningú sap res, però el contenidor no hi és.
Exactament.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Per cert, la gent suposo que segueix baixant la brossa.
Sí, la gent continua baixant la brossa. Evidentment hi ha gent que no, com jo que no la baixo, però hi ha gent que la baixa. I llavors l'altre problema està és que la brossa està al carrer i que ni siquiera per la nit, encara que no hi hagi contenedor, la passen a buscar. Continua estant al carrer. Aquest és l'altre problema. No la recolleixen.
Clar, ens hem acostumat als camions aquests automàtics que no és ja el conductor, que ho fa tot automàtic. Escolti, hi ha d'altres zones de la ciutat de Lleida que estan fent recull, la recollida porta a porta, doncs no costaria res ara que no hi ha contenidors venir i agafar les bosses.
Ja, però penso que aquí el problema està que INET, que és el que té que posar el personal, si això no està pagat per l'Ajuntament, doncs possiblement, doncs, bueno, si ho està...
No, evidentment, perquè hauria de venir un altre tipus de camió, perquè l'habitual no serviria, etc. Bueno, siguin com siguin les coses, dimecres 19 de maig, segueix sense haver contenidors, ni hi ha data, ni hi ha ningú a l'Ajuntament que us hagi informat d'una data concreta res de res, falta d'informació.
Sí, de part d'una informació, i després en cap moment m'han dit, mire, esperi, faig una trucada, a veure això com ho solventem. No. Aquest és el problema. I després no el recolleixen, i l'altre problema és això, no? Vull dir, el problema social de que hi ha gent que s'emporta les bosses de basura, perquè això ho he constatat, i altres que les obren. Ah. Això és un problema social que és com per tenir-lo en compte, no?
Bueno, és que clar, que s'acumuli brossa amb, encara que sigui amb bossa, al final és un problema de salubritat. O sigui, de seguida, sí. Això si passen molts dies, doncs de seguida tindrem problemes de, sí. De neteja i de salubritat a la ciutat. Rosa, escolta, oient de COPE i veïna del carrer Vallcalent de Lleida, que t'agraeixo moltíssim que t'hagis posat en contacte amb nosaltres per explicar la teva història, que segur, segur que més d'una persona que ens escolti s'ha vist reflexada.
Molt bé.
Gràcies, Rosa.
Vale, a tu.
Doncs apa, que fem una pausa ràpida i de seguida estem a l'entrevista Cosmopolita, que ens durà directes a la una de la tarda.
RJB, maquinària agrícola, tracte personal per a cada agricultor i protegir els seus cultius és el nostre objectiu. Per això fabriquem tota una gamma de màquines de pulverització, atomitzadores, sulfatadores. També som distribuïdors oficials de picadores LIPA i màquines de protecció antigelades Agrofrost. RJB, reparacions i revisions de maquinària agrícola. A Corbins, carrer Horta 5, 973 1082 91 i a rjbagricola.com.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974 47 14 38.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17. COPE Lleida, amb Ricard Álvarez. COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Vinga, ara sí, que ja anem directes cap a la una. Ja està el Cosme García aquí en línia. Jo el veig un pelet, una mica tristot, una mica, pel que podia ser, amb una data com aquesta, en un any normal, està una mica més tristot. Cosme García, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, hombre. Què? Si fuera Don Palomo, estaria triste perquè s'han acabat les festes.
No, home, no t'ho deia per això.
Era la festa més important.
No t'ho deia per això. T'ho deia pel tema de l'aplec, que no tenim aplec, i tu, Cosme, necessites l'aplec. És així.
Pues si després de 40 anys i vam tindre la XXL, no penso en l'aplec del Caragol, seria molt mal.
Ja ho sé, per això et dic que aquesta setmana seria diferent. Però bueno, escolta, que la cosa va millorant. A més, em sembla que avui parlarem d'aplec, o amb una persona relacionada amb l'aplec.
Bueno, parlem amb una persona relacionada a l'aplec, vinculada amb aquesta casa, vinculada al nostre diari de Lleida, vinculada a la Mañana, vinculada al Segre. És periodista, és germà de periodista, és germà de germà marista, és amic, que ho vaig veure néixer, i que a més és el gerent de la Federació de Colles de l'Aplec del Cargol. Es diu Jesús Bometón Aguilar, més conegut com a Chechu. Jesús, benvingut i bon migdia.
Hola, bon dia, què tal? Bueno, quasi, no, migdia, quasi l'hora del vermut, va.
Bueno, doncs pues, vermut i Zaguirre. Anem ràpidament, ho dic perquè és una marca d'una empresa de Lleida molt important i amb la qual fèiem el vermut. El Jesús Bometón va néixer al Rovell de l'Ou, és a dir, al cantó mateix de casa meva. El que passa que hi havia el carrer central, que era el carrer del Carme, sobre la llibreria Jove, i hi havia el carrer Daniel, és a dir, un carrer el qual connectava amb el carrer La Parra, correcte?
Sí, sí, el carrer Daniel, que encara existeix, clar, un carrer sense sortida, feia gràcia, perquè l'edifici que tapa la sortida, com si diguéssim, tenia sortida cap enrere, que efectivament cap a La Parra, però després hi havia tot el turó de la Sovella, hi havia aquells carreronets, i jugaves per allí des de petit, i, bueno, doncs és entranyable quan passes per davant, que encara veus on havia la llibreria i Pallà, i l'empremta Pallà, que estava per allí també, i encara veus la botiga de bolsos, no? La parada, que encara està allí, i fa gràcia, la veritat, quan parlo amb ma germana gran, que sóc el petit, quan parlo amb ma germana gran, doncs recordem això, i diu, hosti, que bonic, i tal, no? Les feixes de Sant Joan, i el Montrabà, i bueno, són imatges de petit, perquè, a veure, és cert que jo vaig viure des del 0 fins als 9 anys, però bueno, te queda aquella imatge de la infància, està claríssim.
Jesús Bometó neixes amb una família, bueno, d'alguna forma molt religiosa, amb el qual ton pare era, pues, d'aquells que dic jo sempre franciscà, la teua germana, companya nostra de tota la vida a Ràdio Popular, mestra una mica del que us parle, aquella que li pegava moltes bronques quan feia les coses malament, encara ho segueix fent, i un germà marista. Però tu eres el noi més entremaliat de la família.
Bueno, el petit és el que té, eh? El petit és el petit. Jo, a veure, jo sóc més... Mira, naix amb aquesta família, t'ensenya a ser respectuós amb tothom. Jo sempre he dit, políticament, religiosament, i tot el món és bueno mentre no et demostri el contrari. Això està claríssim, també. No sóc ni rencorós, ni res. Però, bueno, el tema... Potser, quan dius entremaliat, potser sap greu dir que sóc el menys religiós, per entendre's. És cert que el meu pare, pues, era de l'ordre terciària dels franciscans, encantava la Setmana Santa, que a mi com a tradició m'encanta. A la meva germana, vinculada a la COPE, clar, però bueno, pues, dintre de les seves parròquies, ara actualment la Sagrada Família, la catequesi i tota una sèrie d'accions, pues, també i se respecte, i les converses que hem tingut o diàlegs, pues, van per aquest nivell, però sempre des del respecte. I el meu germà, que tot i que sigui religiós i marista, és quasi el més modern com jo, per entendre's, pues, bueno, pues, ha sigut una trajectòria de més de missionero, per entendre's, o per buscar com entrar a l'educació. Cert, que marista, però a llocs, vamos, inverosímils. Ara està a Colòmbia i ha passat pels països asiàtics i per països sud-americans, i, bueno, dintre de l'educació. Això t'enriqueix a mi com a petit, i, bueno, i t'ajuda a valorar com respectar la gent i com te respectin a tu, també. Però, bueno, no sóc l'entremaliat. Entremaliat era abans, home, ara ja no.
Bueno, travieso.
Entravieso.
Anem a conèixer-te una mica més per aquells que encara no sàpiguen qui és el Jesús Bometó. Jesús Bometó, bueno, fer de periodista, ha fet moltíssimes coses, col·labora en la revista Plec, però va col·laborar amb una revista amb el qual tota una colla d'amics que continuen sent amics vam disfrutar molt, que era Santa Marta Hostelera.
Vaja. Bueno, sí, és cert, els meus inicis van ser al Diari de Lérida, com molts, mentre estudiaves, mira, guaita, tu, jo crec que era, jolín, la memòria, els anys 80 o així, començaves d'auxiliar de redacció, com diu, després te posaven en una mini nòmina de redactor, i sí, és cert, vaig estar uns 3 anys, després un futbolista va fitxar el Segre, que vaig estar un any i mig, i la Nova Mañana va, a veure, quan va néixer la Nova Mañana me va fitxar. És cert que mentrestant, pues claro, és pura lògica que te demanen col·laborar amb revistes. La Santa Marta Hostelera, claro, és el que me va introduir fins i tot Santa Marta Hostelera a nivell gastronòmic, no?, d'aprendre com se cuinen plats, com coneixes a cuiners, com coneixes, pues, els secrets del vi, i aquest gusanillo, i t'has dit molt bé, la revista de la Plec, abans de fins i tot de ser gerent, pues, ja col·labora en aquesta revista, i ara amb el president de col·legi de periodistes, el Rafa Jimena, i el Paco Castillo, prou conegut dintre del món periodístic, i jo, pues, la coordinem una mica, i te mata el gusanillo, la veritat, perquè, bueno, porto molts anys fent una altra cosa, gestió cultural, i ja no escrius, quasi, no?
Perdona, hi havia gent que li agrada molt d'anar a les biblioteques, a mi mateix, d'anar buscant dates i coses d'aquestes, no? Però a tu el que t'agradava és anar a cobrir la informació de l'Ajuntament. Jo crec que tenien temença quan arribava el Jesús Bometó. A veure, una noticieta, necessito una noticieta, perquè havies d'omplir.
Mai tant, man. A veure, el periodisme d'abans, bueno, que tindria que ser igual ara, però va, tot canvia també. A veure, és estar als puestos, és tindre els teus contactes, els teus punts d'informació, és l'única manera de tindre fons d'informació en els puestos. És a dir, si és cert, jo portaré la informació local a tots els diaris. I l'únic que t'obliga a fer, doncs mira, contra més aviat millor. També és cert que abans tancàvem molt tard els diaris, i feies ja no sé quantes hores. Però bueno, t'esforçaves a buscar la font. La font sempre és el tècnic, en tots els aspectes als polítics. Després els polítics ja te ratificaran. Però un tècnic, quan parles d'urbanisme, sobretot, o de noves implantacions comercials, o noves expansions urbanístiques de la ciutat, t'hagués el tècnic, i que el periodista entengui el que t'explica el tècnic i tu ho reflexes al diari. Igual que tens altra font, com les associacions de veïns, associacions de comerciants, que t'expliquen històries. Claro, no, això t'obliga, és cert, hi ha la rata de biblioteca que busca hemeroteca, hi ha la rata de buscar notícies que tenies que anar al puesto. M'imagino que un periodista polític pot anar als partits a buscar el topo dintre el partit o la font oficial del partit. Pues jo feia el mateix, d'embolar per allí i te feies amic, pues, del Llop, del Tequier, de l'Usson, del Florença, que eren els arquitectes. Després ho contrastés, si era possible, pues, amb l'alcalde de l'època, el senyor Ciurana, pues, el Lorónic a la seva època, el Ros, perquè la font després oficial era el regidor de turno. Però bueno, tu ja tenies la informació, més entens.
Per cert, parlant, jo crec que Lleida, que tingui tants gegants de diferents formes i maneres, a part del Museu Cosmopolità, no deu d'haver cap més, però de marracos de la ciutat, de lo marraco de la ciutat, no hi ha cap més a Lleida que tingui tants com tu.
Uf, no ho he sopesat mai. Jo mira, jo des de petita, precisament per viure allí a la zona del Carme, sempre has vist les batalles de flors, les firetes, quan tu ets més antic que jo, encara te'n recordaràs de les firetes. Per
sí, sí, l'altre dia vaig fer un vídeo de les firetes.
Era molt bonic veure això del marraco, era molt bonic veure els gegants. Tot això pues, t'apassiona i mira, me va donar la dèria perquè mira, també l'any 81, tot just un any després de néixer la pleca al Xoperal, havia una quadrilleta d'amics que anàvem per la zona dels vins que vam crear la colla Lo Marraco. Per què? Perquè érem un grupet de gent, com model d'altres regions o províncies d'Espanya, però anàvem darrere amb botes de vi, com la Jorgueta, com model d'Òscar, pot ser, no?, que tu ben coneixes, i anàvem darrere el marraco a la batalla de flors. Pues mira, nos va fer gràcia, vam veure que aquest bord, el verde carruaje o verde marraco que dic jo, pues era bonic, per les panyoletes i tal, no? I me va donar per començar a fer col·leccions de marraco. Que tot inicia, te'n recordes del Tito Fernández, que a l'època dels processos de protocol sempre donaven de regalillo marracos, a la gent, al visitant i tant, i a mi m'anaven guardant i tal. Després ja va vendre com a merchandising o a les botigues i tal, bueno, i anava comprant, pues, la veritat és que no ho vaig valorar, però igual cinquè, entre figuretes, papers, samarretes i tot, igual tinc 150 o 200 entre figures i tot, no? Que de fet me recordo que quan se va fer el 100 aniversari del marraco, al Museu de la Paeria a sota, l'Ajuntament de Turno em va demanar, sisplau, si podíem exposar lo meu amb altres. Va ser molt bonic i molt emotiu. Jo, a veure, te dic, no em diguis tacanyo català, però és que surten tantes coses que al final ja he parat de comprar imatges de nevera, no sé què, uf, és que...
No tinc quatre preguntes cara. Molt ràpides i respostes molt ràpides.
Sí, perdó, que igual m'enrotllo massa, perdó.
Sí, és que em queda 3 minuts. La teva primera nòvia, com es deia?
La primera nòvia no me'n recordo perquè igual tenia 14 anys.
Com es deia?
El primer amor platònic. Igual se deia Fanny, mira el que et dic.
I la vas conèixer a Lleida, a Huesca, sí. Tudela?
No, Tudela és una altra història. No, primera, la de la infància, quan parles de la infància és quan tens 14 anys i això, no? Quan tu parles potser d'aventures o desventures, no, tu parles d'una noia que es deia Maite, que sí que vaig conèixer una noia de tota la vida, vaig sortir un any, me sembla.
No, si fins i tot en Sariñena tenies bones amigues.
Sí.
Per acabar, dos cosetes. Ets un bon ballador, tu, o no? La teua dona, la Pili...
Bon ballador? No. No sóc ballador, la meva dona tampoc, per això. O sigui, som més d'observar i valorar com ballen. Home, han ballat, clar que hem ballat, però no, en sèrio.
El teu fill Àlex és un gran cantant.
Està en ello.
Sí, molt, moltíssim, és molt bo. Però com és que tu no t'has anat per cantar?
Home, jo, mira, de petit... Era del cor de les Maristes, com tothom.
Puri cantor.
Però de la segona veu... sempre m'ha encantat la música, m'ha encantat més la música més popera, més rockera, no tan heavy com l'altre amic meu que tinc. I el meu fill, curiosament, pues, l'ha donat per la música clàssica. Ell és barítono i està aprenent, bueno, està dintre de l'Escola Superior de Canto de Madrid, va entrar per sort, està acabant i s'ha dedicat a perfeccionar tot la veu barítono i dins de la lírica i de l'òpera i, bueno...
Com a gerent de la Plec del Caragol, de totes les presentacions del Caragol Tour, per tu, quina és la que t'ha deixat millor petjada?
És difícil, perquè totes han sigut molt, 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 molt boniques, a llocs preciosos. Recordo molt bon agrado, Madrid sempre hem anat, però...
Un Sant Jordi.
Per l'espai, el Palacete de los Duques de Pastrana, al costat està la Seu de la Once, el bon rotllo que havia amb la gent de la 11 que estaven allà a la seva cafeteria, com l'equip professional que feia el tot el del Palacete, va ser un lloc per bonic, eh? I no oblidaré tampoc el Palau de la Mercè, de seu de la Diputació de Còrdoba. Ho dic per espais bonics i emblemàtics que em demostra la categoria que tenen el joc que et rep i el muntatge que fem nosaltres.
Una pregunta per acabar i després te comprometo. Més bé me comprometràs. No me la perdonaria, el Ricard. Fa temps que no la pregunto, ja que has parlat del Marraco, lo Marraco... que el grup escultòric de gegants de la ciutat, per quin número està composat actualment, tot i que dos estan amagats? El Quijote i la Dulcinea no els contem, aquestos són amagats.
Ah, el Quijote... Me sembla que són una dotze, no són dotze.
Molt bé, veus, dos saps de memòria, això no podia...
Ui, som molt aficionat. Me faig col·lecció de Marco Antonio i Cleopatras.
Ah, molt bé, perquè són els més grans, els antics, claro, claro. ara són en revés, em coneixes de tota la vida, saps les meves mancances i també saps els meus èxits, per tant pregunta el que vulguis i comprometem amb el món social, cultural, econòmic, polític.
Jo te tinc que fer una pregunta a tu?
A tu, sí, clar.
No me la contestaràs.
I per què no?
Perquè tinc molt mala llet, diuen a vegades.
Ah, bueno, és igual, però jo també la sé de verir.
A veure, ostres, mira, un activista cultural com tu, de tota la vida, de molts espais, sí, de tradició, costums, tradició, cases regionals, folklore, coneixedor de la música, com te trobes en aquest moment quan tens que demanar ajut, presentar projectes i fer coses davant de l'actual no hi ha política, no? Però davant de l'actual ajuntament, quan tens que anar a posar coses, com te trobes? Com va el teu diàleg? Perquè tothom canvia. Com te trobes de còmode o aconsegueixes algo, dit d'una altra manera?
Aconsegueixo.
Me la contestes?
No, sí, sí. Còmode, no. Aconseguir, ho aconsegueixo, perquè tinc molts arguments per aconseguir-ho. Perquè darrere meu hi ha moltes persones i darrere meu hi ha molta realitat i no hi ha mentida. Te poden dir que no de cop, però després s'han de rectificar, perquè hi ha molts arguments per poder fer funcionar i no cal anar ni a la premsa ni a la ràdio. Això s'arregla als despatxos. Si temes polèmics com el del Museu Diocesà i Comarcal s'haguessin fet als despatxos, no ens haguéssim enfrontat a la societat.
Vaja.
No sé si t'hi respost.
Home, més breu que jo m'enrotllo massa. Bueno. Sí que m'has respost. Sí.
Tenies que llenar diaris. Jesús Mometón i Aguilar, felicitats, gràcies. Segueix treballant per la FECOI, per la nostra Federació de Coses de l'Atlet del Cargol. Serveixi també d'homenatge a la teva germana i mare Mometón, la nostra companya, i també el teu germà, el Javier, que té entrevista, de veritat que tinc il·lusió d'aquí uns mesos de fer-li una entrevista al Javier, perquè és una persona que és el més, entre cometes, el més cachondo de tota la família.
Home, gràcies.
No pot ser
jo m'he tornat serio, m'he tornat serio, no pensis.
Sí, t'has envejecido un poco en cuanto a la juerga.
Bueno, a veure si diràs l'edat que tinc ara.
No interessa, jo crec. Interessa no, sempre com és la persona.
Més
tu,
igual,
per tota la gent que estem patint molt per no poder celebrar la plec, que ho fem a casa, que ho celebrem i que aprofitem les sinergies que la Federació de Colles ens ha ficat al nostre abast. Moltíssimes gràcies i quan vostè vulgui vegi les fotos i el reportatge que hem fet de les samarretes que jo he fet al meu propi museu perquè amb un sol aparador no m'hi cabien.
Ah, molt bé, estaré atent, molt bé. Moltes gràcies, Cosme, gràcies a la COPE i gràcies a...
Gràcies, Jesús.
Molt bé. Bueno, Ricard...
Una abraçada.
Vale, ja està?
Sí, oi? Sí. Sí, segur, bueno, ara ja està. Ara ja ens n'anem directes cap a la una amb el Cosme. Cosme, per cert, que tu t'has de passejar per Lleida, pels aparadors.
Sí,
els vestits de cada colla te'ls coneixeràs tots, no?
Mos conec tots, jo tinc un de muntar des del primer que vaig començar, que era una penya petiteta, després Santa Marta Hostelera, i ja directament no m'hi havia jugat de la salseta a la paeria.
Vale.
I ficar totes les samarretes.
Tu ho vas fent el tour, 71 n'hi ha,
amb el Jesús Pometona que has tingut de dir oia, metxali que vesti fier.
Això només sempre... ho pot dir l'Andrés, tu no ho pots
no,
dir.
No, perdona, és que de la colla de l'Andrés Rodríguez jo recordo unes fotografies precioses que trobaries ells, Jesús Pometona i ells, a Mulleres Fosques, i jo totalment desenfadat, al racó d'empem amb aquelles sardinades que feia,
vale,
jo
vale.
Se'n recordaria ell perfectament.
Cosme García, cuida't, una abraçada.
Salut, llarga vida, i cuidado amb pardinyes, que algun regidor i regidora no es poden ni presentar.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Gràcies, Cosme. Va, que anem directes a buscar les senyals horàries que ens indicaran que és la una, després les noves tecnologies, a l'Infocope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero, I a partir de 2:15, en veu de dona, on ja saps que acabem parlant de qualsevol tema d'actualitat, però sota el punt de vista d'una dona aquí a COPE Lleida.
Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
En la playa de Ceuta, la presión ha comenzado a disminuir después de que Marruecos haya restablecido los controles en su frontera. El problema ahora se mantiene en las calles de la ciudad autónoma, donde siguen deambulando cientos de menores que legalmente no pueden ser devueltos. Duermen donde pueden y comen los alimentos y bebidas que les proporcionan las ONGs. También vecinos de Ceuta, como Badría, una joven de 31 años que reparte ropa y alimentos. Podemos escuchar el testimonio de Badría. Cambiamos de asunto, dejamos la tensión que sigue ahora mismo en las calles de Ceuta. Queda un mes y medio para las vacaciones de verano y solo Baleares y Canarias piden una PCR negativa a todos los viajeros. Hay una novedad que acaba de adelantar la presidenta balear, Francina Armengol. Los que ya estén vacunados, al menos con la primera dosis, y quieran viajar a las Islas Baleares, van a poder hacerlo sin una prueba PCR. Y también los que vivan en comunidades con una incidencia por debajo de los 60 casos por cada 100.000 habitantes. Mirando a las vacaciones de verano, tenemos también una novedad que nos llega desde Bruselas. Acabamos de conocer que la Unión Europea se dispone a abrir sus fronteras a los turistas extracomunitarios que estén completamente vacunados contra el coronavirus. Corresponsal José Luis Concejero.
El objetivo de esta medida es fomentar el turismo de cara a los meses de verano, sobre todo en países como España, Grecia o Italia. De esta manera pueden llegar a territorio europeo aquellos turistas que ya están vacunados, siempre con la pauta completa, al menos 14 días antes de viajar y con una de las vacunas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento. Los países se reservan el derecho a volver a restringir los viajes si surgen variantes del coronavirus que pueden generar nuevos contagios entre la población.
Y Francia, el país vecino, avanza en su desescalada desde hoy. Reabren las terrazas y los restaurantes que llevaban 7 meses cerrados. París, Asunción Serena.
A pesar de que hay que contar con el capricho del tiempo, entre lluvia y chaparrón, los parisinos comienzan a disfrutar de las terrazas abiertas, como Emmanuel Macron, que ha salido a tomar un café para marcar este día. Disfrutamos de este momento antes de volver a trabajar con nuestros colaboradores y celebrar el Consejo de Defensa, un pequeño momento de libertad recuperada. Es un aperitivo porque el toque de queda se reduce, pero se mantiene a partir de las 9 de la noche. Han abierto teatros y cines con solo el 35% de capacidad y también museos que deben calcular 8 metros cuadrados por persona, pero es la ocasión de disfrutar de ellos tranquilamente.
Luis Enrique adelanta la lista de la Eurocopa. José Luis Corrochano.
Estaba prevista para el jueves 27, pero finalmente va a ser el próximo lunes, día 24, a las 12 de la mañana, cuando Luis Enrique dé la lista de convocados para la Eurocopa. Uno de los jugadores que debe estar en esa lista es Sergio Ramos, pero estamos pendientes de su regreso a la Liga después de la lesión para jugar el último partido frente al Villarreal. Acaba de comenzar el entrenamiento. Vamos a preguntar a ver qué noticias tenemos de la vuelta de Sergio Ramos. Melchor Ruiz.
Bueno, desde las 12 y media está entrenando el equipo, como dices, ha vuelto al trabajo después de 2 días de descanso para preparar ese último partido de Liga ante el Villarreal, y Zidane está pendiente precisamente de dos hombres por si es posible recuperarlos para ese último encuentro. Se trata de Varane y por supuesto de Sergio Ramos, recuperado ya, como contaba ayer Miguelito, de esa lesión en el semimembranoso de su pierna izquierda, para poder ir, trabajar con normalidad con el grupo y estar el domingo, el sábado, ante el Villarreal peleando por el título de Liga.
En el líder, en el Atlético de Madrid, la noticia de esta mañana, Gil Marín y Andrea Berta, el director deportivo, han visitado la plantilla y la única ausencia del entrenamiento ha sido la de Lemar.
José Luis Están, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis quién es el nuevo obispo de Hong Kong y los desafíos que le esperan en una de las diócesis más complejas y trascendentales para la Iglesia.
Pues tras casi 2 años de espera, la incógnita se ha despejado. El padre Stephen Chow, 61 años, responsable de la provincia jesuita de China, será el nuevo obispo de Hong Kong. En sus primeras declaraciones, el nuevo obispo ha subrayado que seguirá defendiendo la libertad religiosa en el territorio como un derecho humano fundamental, algo que siempre hará patente en su diálogo con las autoridades. Stephen Chow sabe que le espera una tarea bien difícil, con la sombra del régimen chino cerniéndose sobre las precarias libertades de Hong Kong. Y con el telón de fondo del acuerdo entre Pekín y la Santa Sede, cuya aplicación no termina de arrancar debido al doble juego del gigante asiático. Su perfil lo vamos a describir en amplitud al comienzo del Espejo en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i estàs en companyia del migdia a COPE Lleida, 5 minuts per sobre de la una. Estem a la meitat de la setmana, dimecres, 19 de maig del 2021, per sobre dels 20 graus a la ciutat de Lleida. Per cert, curiositat pel que fa al tema meteorològic. El nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez, m'explica que la tercera calmaig del 2017 va haver una calorada de 11 dies de més de 30 graus, amb mitjanes de 32,3 graus. Això al mes de maig. Ara parlem de que potser la setmana vinent baixen les temperatures. Per tant, el mes de maig ja veig que és com l'abril, com bé diu l'Armando, que això és primavera. Per tant, puja i baixa, depenent de l'any i de la resta de condicions meteorològiques del planeta, perquè nosaltres no estem aïllats. Segons el que passi a l'altra punta del món, doncs les corrents i tot això afecta, evidentment que sí. Va, que buscarem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. De seguida farem una repassada ràpida a la darrera hora informativa. Parlarem de noves tecnologies a l'InfoCop Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero, i a partir de 2:15 tenim la nostra tertúlia amb veu de dona, on parlem, ja saps, de temes d'actualitat, però sota el punt de vista d'una dona. Ara marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera l'Alba Llop. Alba, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Jornada de dimecres marcada a Lleida pels intervals de núvols alts, una nuvolositat que és una mica més abundant a la vessant nord del Pirineu. Les temperatures màximes avui baixen, ens quedem amb valors de 15 graus a Viella, 22 a la Seu d'Urgell, 24 a Tàrrega, els 25 a Lleida o els 26 a Balaguer. Amb vent de component oest, que és moderat a les comarques del sud, fluix a la resta. Demà dijous, jornada de cels poc ennuvolats amb alguns intervals de núvols alts i temperatures que canviaran poc. Les mínimes estaran entre els 3 i els 10 graus i les màximes, com dèiem, canviaran poc, però podran pujar una mica més al Pirineu. Màximes que, per exemple, arribaran als 22 graus a Viella, 25 a la Seu d'Urgell, 24 a Tàrrega, els 26 a Balaguer o els 27 a Lleida. Tot això amb vent que bufarà variable i fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. Vinga, que busquem aquesta darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Recorda que el jutjat penal número 1 de Lleida segueix amb la segona jornada del judici contra l'alcalde d'Almacelles, Josep Ibarz, el qual la fiscalia acusa de presumptes contractacions, ha dit, durant 10 anys. Doncs persones contractades per aquest ajuntament entre el 2005 i el 2012 han reconegut que no van fer cap concurs públic. La majoria van accedir a llocs de feina per motiu d'urgència després de fer una entrevista. I també a l'Ajuntament de Lleida informàvem ahir a la tertúlia dels polítics que l'ordenança que regularà els usos i activitats de l'Horta de Lleida tira endavant amb el consens de tots els grups municipals. Pretén fer compatible la convivència entre les persones que viuen, treballen o gaudeixen d'aquest entorn natural. I les residències de gent gran de l'Alt Pirineu i Aran, el Berguedà i el Solsonès, rebran 550 quilos de cireres del Segrià. Dins de l'acció Gràcies des del Baix Segre, és una iniciativa dels productors i els departaments d'Agricultura, Salut i Treball. I la Unió Europea permetrà la reobertura de les fronteres externes de la Unió Europea amb els països que tinguin una bona situació epidemiològica i els viatgers vacunats. A principis de maig, la Comissió Europea va proposar relaxar les restriccions d'entrada per revitalitzar el turisme, i avui dimecres les capitals europees han arribat a un principi d'acord per donar-hi llum verda. Queda en mans dels estats membres decidir si s'accepten només els vacunats amb antídots aprovats per l'Agència Europea de Medicaments o també els validats per l'Organització Mundial de la Salut. La Unió Europea també augmentarà el llindar epidemiològic per ampliar la llista de països exempts de la prohibició d'entrar per la Covid-19. I Afrucat ha valorat molt positivament l'inici de la vacunació anticovid als treballadors d'empreses fruiteres. El president de l'entitat, Francesc Torres, considera que era de justícia reconèixer que el fruiter és un sector essencial i vulnerable. No volien passar per davant d'altres sectors més vulnerables, però ara que la majoria ja tenen una primera dosi, doncs els hi toca amb ells també. I la Comissió de Salut Pública va acordar ahir la nit que si estàs entre les persones de menys de 60 anys que han rebut una primera dosi de la vacuna AstraZeneca, doncs la segona dosi serà amb la vacuna Pfizer. Has de tenir menys de 60 anys i que t'haguessin posat aquesta primera dosi de la vacuna d'AstraZeneca. Tot això s'ha fet després de mirar estudis d'altres països i els assajos clínics d'Oxford i de l'Institut de Salut Carlos III. A Lleida, Salut ens ha dit que en les darreres 24 hores s'han detectat 54 nous positius, cap nova defunció, que per cert es manté amb 803 persones, les que han mort des de l'inici de la pandèmia a la província de Lleida. Les dades diuen que el pla de Lleida, el risc de rebrot està als 113 punts i la RT al 0,65, que a l'Alt Pirineu i Aran el risc de rebrot està a 175 punts i la RT està al 0,90, i a nivell de tot Catalunya el risc de rebrot està als 124 punts i la RT ha baixat a 0,74. Tot això, evidentment, gràcies a les vacunes, però també gràcies a que mantens la distància física, a que dus la mascareta, encara que veiem gent incívica que no la porta, i també gràcies a que evites els llocs tancats, que ventiles i que mantens una bona higiene de les mans. Tots en veiem de gent que no ho fa, però la gran majoria ho fem i som els que ajudem a que tot tiri endavant. Per tant, gràcies per fer-ho possible. Fem una pausa i de seguida parlem de noves tecnologies.
Tens ansietat, depressió o fatiga física i intel·lectual? L'estabilinat a base de garum, armoricum i vitamina B6 ajuda a l'organisme a superar-ho. Recupera l'equilibri interior amb estabilinat de Naturhaus. A mi m'ha ajudat i a milers de persones com tu. No pateixis més. Compra la Naturhaus.es o en el teu centre Naturhaus trucant al 902 15 14 14.
Maquinària Agrícola Ferro. 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola. Trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors, grada ràpida i cultivador rastuller, entre d'altres. I ara també servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro. De Belllloc, 973-560017. Li assessorarem. O a maquinariaferro.com.
Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja que ens acostem a dos quarts, ja saps que parlant de noves tecnologies a l'Infocope Lleida ens trobes a internet www.infocopelleida.com. Busca'ns també a les xarxes socials i ens pots escoltar a través del nostre podcast. Com sempre, ben acompanyats, avui està amb nosaltres el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, chicos, ¿qué tal?
Jaume, de què parlem avui?
Doncs justament ahir, com té de ser, Google va presentar totes les seves novetats a la conferència anual I/O, on va anunciar que doncs, Android 12 seria la seva gran revolució. Hi hauria un canvi aquí totalment d'aquest Android 12, potser ja comença a ser hores. També un altre canvi radical va ser el Wear OS. Totes les novetats les explicarem, perquè també hi ha aquí una col·laboració amb Samsung i Fitbit. I després venen els comentaris, perquè jo aquí també tinc comentaris a fer. Més detalls a Google Maps, més privacitat també important en els temes que avui estem vivint, no? I sobretot cada dimecres estem anunciant aquests atacs, doncs la privacitat cada dia és molt més important. També tenim un petit canvi al tema de Google Fotos i una nova aplicació o un nou aplicatiu o és Marc Cambas. Ho explicarem també tot plegat avui a la tertúlia. Però abans de començar-ho a parlar i de començar-ho a comentar, doncs sempre tenim un temps per l'efemèride que ens porta el David. Fins en quin any viatgem avui, David?
Bueno, pues nos vamos a un año muy redondo, en este caso al 19 de mayo de 1980, donde lo que teníamos no era una presentación de Google, que todavía no existía en nuestras vidas, pero sí una presentación de Apple, donde empezaba el declive de un señor llamado Jobs, donde se presentaba el Apple Sara, o mayormente conocido como el Apple III. Este Apple anunciado solo duró 6 meses, el cual fue reemplazado básicamente, bueno, pues por errores de funcionalidades, el equipo no llegaba a dar el aspecto gráfico que quería y no dejó al final que, bueno, pues que Steve Jobs se saliera con la suya de su proyecto Sara, recordemos, nombre de su hija, ¿de acuerdo? Y este gran chasco, bueno, pues lo que hizo es que al final acabó con la carrera o con la primera carrera de Steve Jobs en Apple. 19 de mayo de 1980. Un genio presentó un projecte tan personal que al final no llegó a funcionar.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Doncs ja sabeu, si és dimecres al migdia i estem a Copelleida, ara els friquis tequis en antena. Tenim tot un temps per endavant. I ens hem traslladat a l'any 1980. Tota una història de la nostra vida, no? Els anys 80. 15 anys més bons. I recordant aquesta primera etapa de Steve Jobs. I ara, doncs, després d'aquest referent històric, això sí, comentem i desenvolupem el sumari d'avui a...
La tertúlia fric.
Per cert, Jaume, abans de començar... us funciona bé el WhatsApp, ho dic perquè m'ha estat parlant per WhatsApp i cap problema,
Sí, sí, sempre, com tota la vida, vull dir, no sé.
Has acceptat, Sí, pensa sí, que sí, si sí, ho vas fer, perquè hi ha gent que diu, és que no me ha salido nada ahora i tal. Bueno, és que igual et va sortir el gener i ja li vas donar a acceptar i ja està, ja serveix, o et sortirà d'aquí uns dies. Però si no ho has fet mai, tranquils, que et sortirà insistentment. Acepta. Per tant, tranquil. Al final, hem passat del dia 15 i no s'ha acabat el món, Fixeu-vos, la gent segueix fent anar el WhatsApp i ja està.
Sí, bueno, conec algun company que s'ha borrat de WhatsApp.
Sí, vaja.
Dic, home... Vostè hauria pogut borrar abans, perquè les condicions pràcticament són les mateixes. Vull dir que, dius que m'he passat a Telegram.
Però s'ha borrado Facebook també o no?
No, sí, no. Se da la paradoja.
Que s'està eliminant WhatsApp i no s'elimina.
Però Facebook no, David Casero, Google I.O., que és com la WWDC d'Apple, que la tenim pel juny, pues Google la va fer ahir. ¿Qué presentó así a grandes trets?
Bueno, del 18 al 20 de mayo, es decir, desde ayer hasta mañana, está el Google I/O. Recordemos que es la conferencia anual de Google donde se presenta software. Nuevo software, nuevas funcionalidades, donde escuchamos ya hace 2 años cómo directamente Google Assistant era capaz en una grabación de llamar por teléfono a una peluquería o un restaurante y reservarnos para cenar o para cortar el pelo, pero 2 años después todavía sigue siendo aquel vídeo, ya que aquí no lo podemos usar, no lo podemos probar y son funcionalidades que no funcionan bien. Pero bueno, presentó ayer todo lo que vamos a tener de aquí a un poquito más adelante, o que se supone que tendremos muchas y nuevas características. Una de ellas, la primera, Android quiere abrirse y quiere que todas las aplicaciones de Google estén en un iPhone. ¿Cómo? Sí, en un iPhone, ya que todas las novedades o las principales novedades que han marcado, todas conllevan una actualización en su software, en el cual también todo el mundo que tenga equipos de iOS va a poder disfrutar. Me da igual que sea con iOS, con macOS o con iPadOS. ¿Cómo no? Una de las primeras, la que está más de moda, la privacidad. Android y Google, una vez más, después de haber puesto ya nuestro derecho al olvido, nuestro derecho al rastreo y a eliminar y borrar el rastreo de todo nuestro historial de navegación, ahora nos pone de un solo vistazo un resumen de toda la nueva configuración de privacidad que tenemos en nuestro equipo de Android, sin tener que hacer como ahora mismo 18 pasos y tener que entrar en cada una de las aplicaciones. Es algo que se están poniendo muy al día y que todo el mundo, incluso que tenga un iPhone y tenga iOS, ahora está viendo cómo, después de actualizarse, cada vez que está entrando en una aplicación le está diciendo si quiere ser rastreado o no. Es decir, el resumen de la privacidad y minimizar la información que se manda a la nube es uno de los puntos base, ya que, bueno, pues estamos viviendo momentos en el cual los ataques son bestiales.
Puc fer un apunt aquí amb el tema de la privacitat de quan entres a Google, que sempre t'està demanant això d'aquí, si vols ser... ostres, és una mica molestosa, eh?
Sí, pero bueno, es que realmente es legal y yo creo que por muy molesto que sea, al final...
No, pero no pueden programarlo de tal manera que no ens surti més, dir, escolta...
Bueno, a priori, entrando en la política de privacidad de tu terminal y entrando a cada una de las aplicaciones, en cada una de las aplicaciones lo puedes dejar marcado ya para siempre. Si no, te lo estarás solicitando, ¿de acuerdo? Yo creo que no está mal que nos lo estén enseñando de un vistazo para que realmente, si aquí llevamos 12 años hablando de peligros, bueno, pues ahora tenemos claro que tenemos muchísimos más, ¿no? Fijaros que la siguiente funcionalidad que nos ponen precisamente es el gestor de contraseñas. Mm-hmm. Ese gestor de contraseñas que hasta ahora es nativo dentro de la aplicación de Google Chrome para navegar, o que es nativo dentro de la parte de la aplicación de contraseñas en el sistema de iOS, y ahora, bueno, pues este gestor de contraseñas será para todos, no solo disponible en Android y en Chrome, sino que también para cualquier sistema operativo como iOS, en el cual este llavero será una aplicación aparte, la cual tendrá guardada y encriptada todas las contraseñas. Es más, al igual que hace el sistema de iOS ahora mismo, cada vez que te vas a registrar o entras a registrarte en cualquier web o cualquier aplicación, nos va a sugerir una contraseña 100% de seguridad, ¿no? Esto es algo importante. Hablo de iOS en cuanto al sistema móvil, pero bueno, Chromebook, macOS o Windows también va a tener todas estas funcionalidades a través de los gestores de contraseña o las nuevas políticas de privacidad de Google.
Sí, fixeu-vos que la tendència cap a el discurs de la privacitat s'està instal·lant a totes les companyies, eh? O sigui, va començar Apple amb aquesta història, tothom se'n va riure, és curiós, eh? Perquè és que és com allò de la història es repeteix, però és que fins i tot Facebook ha parlat de privacitat, encara que a la seva manera. Google, que abans no era gens, vaja, no parlaven mai de privacitat, ara fins i tot Android serà més segur que mai, més privat que mai. Cap allí anem, és el gran discurs quan a nivell de hardware hem arribat home, no et diré el límit, però vaja, o sigui, la innovació ara ha passat cap a la part de software, eh? D'aplicacions, de serveis, de tot això, tot i que sí que és veritat que ens queda per davant ara una època en la que veurem molta evolució amb el tema de pantalles. Ara sí, eh?
Sí. Podríem dir que el tema de la seguretat era aquell punt que tothom li exigia a Google?
Home, crec que sí, eh?
Bueno, que todo el mundo le exigía,
todo el mundo.
Los más extendidos o los más entendidos o los más propuestos le exigía a Google. Yo creo que todavía el tema de la seguridad y el tema de los datos, de verdad que no lo tomamos demasiado a la ligera en cuanto a consumidores hablo, ¿eh? Es decir, pocas cosas pasan. Ahora, ¿qué ocurre? Que ahora nos estamos dando cuenta que aquí al lado nuestro están hackeando los WhatsApps. Han salido 15 millones de datos, todos los datos de todos los clientes que hayan comprado cualquier cosa en Fonja en los últimos años, ¿no? El SEPE ha sido atacado. Es decir, ahora mismo estamos en un momento en el cual los datos valen tanto dinero y son tan susceptibles de hackear. Tenemos, como repetimos siempre, cada vez más información y más acceso en nuestro teléfono móvil. Hoy día no podemos ni pagar una transacción por internet si no tenemos el móvil o el ordenador al lado y nos conectamos a nuestra aplicación del banco. Eso es seguridad, pero son datos que estamos enviando y recibiendo, con lo cual, ojo, seguridad, 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 seguridad y seguridad. Es decir, hoy día, para poder darnos cada vez más servicios y más personalizados, pues igual que WhatsApp, igual que el resto, tienen que coger nuestros datos, tienen que analizarlos para poder darnos una respuesta, para hacer aquello que hablábamos hace años, el smartphone, la tecnología, Internet ha venido para hacernos la vida más fácil, pero no nos la puede hacer más fácil si no sabe de nosotros. Pues ya que tiene que saber de nosotros para poder recibir ese tipo de servicios personalizados, lo mínimo es, sí, claro, exigir una seguridad. Recuerdo que todavía hay gente que entra en ciertas páginas web y pone su número de tarjeta de crédito, existiendo Bizum, existiendo PayPal y existiendo UiPay y un montón de sistemas de pago que hacen que precisamente no tengamos que poner ningún dato sensible como esto en ninguna pantalla. Bueno, chicos, es el día a día. Gracias, ahí aplaudimos a Google porque se sume al carro, igual que Apple ya hace 3 años, en poner toda la seguridad en todos los dispositivos.
Un altre dels canvis que va haver va ser el no sé si vau veure alguna imatge, jo no he vist cap imatge, però ha estat un restyling, no, del nou nivell visual, no, de l'Android 12.
Sí, bueno, es decir, al final los cambios de pantalla visual van a ir precisamente por la IA a marcado, ¿no? Aquí se habla mucho de diseño, de las aplicaciones más utilizadas, de la parte de pantalla que van a ocupar, de estos widgets que los podemos programar para que en cada momento del día nos estén dando una información diferente. A primera hora nuestro widget nos dé la información del tiempo, luego nos dé la hora y luego nos enseñe el calendario sin tener que tener 3 widgets puestos, sino que además, bueno, pues la parte de la inteligencia artificial sobre lo más utilizado va a ser en lo cual también tengamos un acceso directo a todas aquellas aplicaciones que se pueden abrir per se y que las tengamos en primera vista por uso. Fijaros que sí que hay una cosa que Google ha puesto ahora sobre la mesa en cuanto a esto, y es que han cambiado o han adelantado el que van a cambiar todos sus entornos, que ahora están cogiendo cada vez más importancia, como es el workspace o lo que antes se llamaba el famoso Google Suite, con todas las aplicaciones, con su Office Directo y demás, donde ahora dentro de las herramientas de Workspace vamos a tener dentro de cada, por así decir, del Excel Docs, ¿no? Del todos los Google Docs que hay, ¿no? Este Word, este Excel, este PowerPoint, directamente un clic para con quien tenemos compartido ese documento podamos hacerle una llamada directa y sin dejar de ver los dos ese documento, ya no compartiendo pantalla, sino que la pantalla se comparte automáticamente y podemos hacer videollamadas. Otra cosa más que Google ha puesto encima de la mesa, y ya que dicen que el community manager, más que un trabajo dentro de unos años, va a ser una aptitud que tiene que tener cualquier trabajador, ¿de acuerdo? Más que un perfil de trabajo. Bueno, pues una aplicación que está cogiendo muchísima, muchísima, muchísima importancia, que se llama Canva. Esta aplicación que se llama Canva, que es para diseño online, ¿no? Un Photoshop muy pequeñito, que tenemos una versión gratuita y que podemos hacer nuestros diseños y que se están utilizando mucho para redes sociales. Bueno, pues este Smart Canva también va a poder integrarse, o se va a integrar dentro de Workspace en trabajo y en formato de equipo, para que dentro del Workspace de Google incluso podamos manejar, hacer todos nuestros diseños y tener, bueno, pues nuestras presentaciones o todos nuestros documentos lo más personalizado posible. Canva es una aplicación que tendremos que estar muy atentos a ella, ya que además ha liberado toda la parte de integración, y aplicaciones como HotSuite o como Agora Pulse, que son aplicaciones para programar y manejar redes sociales, bueno, pues ya la están integrando dentro de la propia aplicación, ya que cuando vas a publicar directamente ya, bueno, pues puedes manejar todo el tema de las imágenes. Al final están incluyendo dentro de todas las aplicaciones de Google, bueno, pues el que no tengamos que salir de ello para nada. Y para mí la última, porque ya nos vamos a quedar fuera de tiempo, muy importante, es la que llamamos Todos contra Apple.
Tan, tan. Así, señor.
Aquí tendríamos que tener una ráfaga de entrada, ¿no? Tan, 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 tan.
Bueno, parles del rellotge, ¿eh?
Sí, todos contra Apple Watch. Es decir, mirar, ya sabéis.
Això ha estat una necessitat dels tres, no?
Bueno, eso ha sido que después... Es que ojo. Esto es porque después de 6 años nadie tiene narices a desbancar en ventas al Apple Watch. Nadie. Es decir, fueron los últimos...
Al contrario, que en los últimos años se ha ido disparando la bolsa de Apple Watch y bajando los otros.
Oh, correcto, por eso os digo, es que nadie ha sido capaz de desbancarlo. Siempre nos ocurre lo mismo, es el último en llegar, pero el único que innova, el único que es capaz de ponerlo en manos de todo el mundo y de todo el mercado de consumo. Y Apple, una vez más, ¿qué es lo que han tenido que hacer? Pues fijaros, Google ya hace un tiempo que compró Fitbit.
Sí.
No es que ahora por la noticia, no, lo compró, pero lo dejó ahí al ladito con su vida, ya que fue la primera pulsera, que recordar que hablábamos de algún terremoto y sí, por la pulsera sí. Sabíamos quiénes se habían despertado y quiénes no, y cuántos habían tardado en volver a la cama, ¿no? Ahora mismo se han unido al final todos, han dicho todos contra Apple. Entonces, Google ha cogido y dicho, Google, con mi Fitbit lo voy a meter más dentro y voy a llamar al otro que... siempre ha estado ahí, pero nunca lo ha conseguido.
Al otro.
Es Samsung. Al otro.
Bueno, no, és que Samsung té uns rellotges interessants, però que no han tingut penetració al mercat de cap manera.
No, pero ahí está, es lo que hablo de innovar. Hemos tenido, mira, relojes de Samsung con las pantallas más grandes, con cámaras integradas, con NFC integrado directo para poder mandar al móvil. Es decir, increíble. Yo tengo aquí una colección de los primeros relojes, de los primeros smartwatches de Samsung, que son impresionantes hasta que salió el Apple Watch. Bueno,
sí,
pues
me acuerdo de aquel que llevabas de la cámara.
T'acordes?
De totes maneres, deixeu-me que faci un mini incís. Fixeu-vos que al final el mercat no se n'ha anat cap al rellotge que portava més coses, sinó cap al que era més útil i menys intrusiu. Perquè al final tu et poses un Apple Watch i ells han sabut buscar, perquè el primer Apple Watch tampoc era així, però fixa't que a poc se n'han anat cap a tota la vessant de salut. O sigui, l'Apple Watch ara mateix està volcat a tota la vessant de salut i, evidentment, fa mil coses. Però els altres van agafar el camí de vinga, una càmera, i fiquem un altre sensor, i més gran, i més no sé què, i fer mil coses, però no, al final no tenia un camí comú, eh?
Perquè tothom ha agafat de posar el telèfon al canell,
correcte,
no? Al
correcte. I al final no és això,
si en tinc una a la butxaca, jo no necessito un altre d'una altra manera.
Correcte.
Necessito unes altres coses.
Bueno, va, que ens hem quedat sense temps.
Vinga, va, l'última. Una de les aplicacions més usades de Google són els mapes. Doncs tindrem més info i més detall. Fins
pues
a quin nivell arriba aquest detall?
Pues a veure't a tu caminar pel carrer, quasi bé, ja.
No, exacto, tu puntito caminando por la calle, realidad aumentada para no darnos golpes absolutamente con nadie, todos los carriles bicis, y ojo, ya no los carriles bicis, sino que además entre todos podemos hacer una muy buena labor, ya que podemos marcar, nos marcarán rutas alternativas allí donde no existe el carril bici, también nos marcarán dónde está planificado el que construya en carril bici, ya que si está planificado por los ayuntamientos se puede utilizar con ciertas medidas para poder hacer esos trayectos, ¿vale? Cómo no las estaciones de recarga, cómo no poder conectar incluso nuestro coche con el sistema de Google para que ya cuando le ponemos vamos a ir hasta aquí y nuestro coche es igual que sea de gasolina, de gasoil o un coche eléctrico, nos va a decir las paradas mínimas que tenemos que hacer y dónde para poder llegar con combustible. Al igual que poder sacar ya no por la ruta más rápida o más corta, sino incluso por la ruta más barata, que ahora nos parecerá una tontería porque vamos a vivir unos meses incluso sin peajes, pero se estima que dentro de muy poquito toda España sean peajes, con lo cual van a ser funcionalidades las cuales vamos a tener que tener muy en cuenta y vamos a tener que seguirlas. Más de uno nos pasaremos de mapas a maps.
Va, que ja estem fora de temps. El proper dia parlarem de l'aplicació de música d'Apple, que se passa a l'alta definició, que entrarà al mes de juny, però tenim temps i en parlarem. I parlarem de WhatsApp i de més coses, eh? David Casero, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies i buenas tardes.
I Jaume Sitjà...
Dimecres que ve, més.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, César? Buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días. De Madrid. Un día me coge una mujer y me dice el destino y a medio recorrido me hace un comentario, pero me lo hace con voz de pato. Oh. Y digo, madre
qué bonito.
Mía, la gente está fatal. Pasados 2 o 3 minutos, yo con el espejo así retrovisor ya disimuladamente y me di cuenta que es Mari Carmen, la de sus muñecos.
Claro. Además, Mari Carmen tiene muchas gracias.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad, y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegura Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido, durante 10 meses. Precio después de promoción, 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Jo, no paro de darle vueltas a la casa del pueblo. Ahora que no vamos tan a menudo, tengo la sensación de que es fácil que alguien se meta en casa sin que nos enteremos. Voy a llamar a Securitas Direct para informarme y que me pongan una alarma allí.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Migdia. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que anem directes cap a les 2 de la tarda. Per cert, que ens avisaven ara de que hi havia molta gent que havia rebut la primera dosi d'AstraZeneca que han rebut un SMS de salut en la que els insten a anar-se a vacunar. I es veu que ha estat un enviament massiu per error. És a dir, igual l'ha rebut o igual no, però si l'ha rebut, si vols treure de dubtes, truca al teu cap i pregunta'ls-hi, perquè ahir a la nit es va provar que els menors de 60 anys que tinguin la primera dosi d'AstraZeneca rebran la segona de Pfizer. Dels majors de 60 no s'ha dit, però tampoc s'ha dit que s'hagi de saltar el quan et tocava prendre la segona dosi. Per tant, si has rebut un SMS de salut, verifica-ho trucant al teu cap, que no costa res, truques al teu cap i allí et diran si et toque, si no et toque, quin et toque i quan et toque, que al final és el que més ens importa, eh? Vinga, va, que anem cap a les 2. Estem a la tertúlia amb veu de dona, on ja saps que acabem parlant de tot, de l'actualitat, que ens pots enviar un WhatsApp de veu o de text al 664-526-180. Jo ja sé que això dels mòbils, dir-los així per antena, costa molt, però a poc a poc, a veure si ens anem quedant, eh? 664-526-180. El memoritzes una vegada i el tens, eh? WhatsApp de COPE Lleida. 664-526-180. Està amb nosaltres avui la Gemma Casal. Gemma, què tal? Bon dia. Tens el micròfon tancat, Gemma.
Hola, bon aquí dia.
Estem. Gemma, com estàs?
Doncs bé. Bé, no? Sí, sí.
No, ho dic perquè estan
sense novetat.
Estan passant coses al món, eh?
Passen moltes coses molt greus al món.
Sí, I desagradables. Però per què som tan complicats? Jo no ho entenc.
Doncs perquè...
Ah, tu tens una explicació?
Jo crec que tenim un món molt desigual.
Això sí.
Perquè necessitem que hi hagi aquesta desigualtat perquè uns puguin viure molt bé i els altres tot just puguin sobreviure. I per això es complica tot molt, no?
Saps què em van dir
l'altre... L'egoisme mundial porta amb aquestes coses.
Tens tota la raó, estic d'acord amb això. Saps què em van dir l'altre dia? Em van dir, escolta, aquella dona que tens a la tertúlia amb veu de dona, Pega molta canya amb tot, eh? Pega molta canya amb tot, diu. I hi ha vegades que no estic d'acord, hi ha vegades que estic totalment en desacord, però moltes altres estic d'acord del que diu. Bueno, és que al final no es pot parlar a gust de tothom, no?
Això és evident, eh? Tothom tenim la nostra opinió.
Però sí que és veritat que m'ho van dir, eh? La noia aquella pega molta canya, dic, la Gemma. Sí, això, diu, la Gemma.
Bueno, està bé si diguem, si es poden confrontar idees, no? Que de vegades amb els oients és difícil poder confrontar idees. No? I com a espai, que jo ho he dit moltes vegades, doncs agraïm l'espai aquest d'en veu de dona, no? De que les dones, doncs, tenim opinió i espero que no els molesti que les dones tinguin opinió, encara que no coincideixi amb la seva.
No m'ho deien des d'aquest punt de vista, sinó m'ho deien perquè ets una persona que no es quede tíbia davant de res, o sigui, que si s'ha de dir, es diu. Aviam, al final convidem a gent que tingui coses a dir a la ràdio, perquè si no malament anem, eh?
És que crec que si hem d'opinar ho hem de fer lliurement i si no, doncs no cal fer-ho, no?
Escolta, el tema aquest del Marroc, a mi el que em sap greu de tot això és que al final és un problema polític entre polítics que estan asseguts als seus despatxos, ara diré un tòpic, amb aire condicionat, i que al final els qui ho acaben patint, perquè vaja, o sigui, ja he vist imatges d'aquelles que de menors ja tirats al mar de qualsevol manera, els qui ho acaben patint són les persones de peu, que de vegades potser o no saben ben bé el que estan fent, o no saben per què ho fan, o jo què sé, però que és un problema polític i que té unes conseqüències socials és innegable, eh? Jo crec que és el pitjor de tot això, eh? Ja no parlo de les persones concretes, que també. Sempre té origen polític, aquestes coses, sempre.
Sí, bueno, és polític i és econòmic, també, eh? No és gratuït tot això que està passant.
No.
O sigui, perquè els països de la Unió Europea puguin continuar usurpant recursos dels països del sud, com ara Espanya, amb el Banc de Pesca, i perquè el que hem fet és externalitzar les fronteres de la Unió Europea al nord de l'Àfrica. Llavors han creat un sistema, diguem, de pagaments, de favors, amb dictadors, ja sigui Marroc o ja sigui altres, no? en els que han decidit qui ha de governar els altres països, i a més, a canvi d'aquests favors, doncs han de controlar. Es demanem a aquests països que controlen les persones que haurien de poder-se moure lliurement. Llavors el Marroc tenia acumulats un munt de persones que no els veien perquè estaven a l'altre costat de la frontera, però és que si no estarien al nostre costat de la frontera, no? De persones que venen de Senegal, de Mali, del Níger, de tants altres llocs, i quan és l'exèrcit i la policia marroquí qui els reprimeix, qui els tortura, qui vulnera els seus drets humans, perquè Europa ha pagat per això, sembla que això no sigui un problema nostre, no? I en realitat és el nostre problema. A mi el que més greu em sap és que, com tu dius, no són decisions polítiques, però és que la ciutadania n'és corresponsable de fer la vigilància de que les nostres institucions polítiques com a mínim compleixin la llei. Llavors, en aquest moment, l'Estat espanyol està incomplint i vulnerant acords internacionals com ara els que van donar fruit de la Convenció de Ginebra per no deportar, o sigui, la prohibició de les deportacions massives. Aquest govern es va comprometre a no fer deportacions en calent i l'altra és la de vulnerar els menors que es troben en territori nacional, no? O sigui, l'Estat espanyol el que ha de fer és protegir aquests menors i el que no pot fer, evidentment, és ni retornar-los ni llançar-los al mar.
No.
Llavors, és l'Estat espanyol qui està vulnerant els drets humans i a sobre ho fa amb un discurs que és molt preocupant quan parla d'ocupació territorial, d'invasió. A nosaltres no ens ha envaït el Marroc, ni aquestes persones. Han entrat al nostre territori, però això no és una invasió. Llavors, traure l'exèrcit per fer una cosa així és una enorme vulneració dels drets humans de tots, no només d'aquestes persones, sinó també de la ciutadania de l'Estat espanyol.
Bueno, de totes maneres, l'allau de persones en poc temps sí que s'ha de controlar d'una manera o altra, perquè aquesta gent han de menjar, han de dormir, han d'anar a algun lloc o altre, no poden deambular pels carrers. O sigui, entenc que controlar-ho sí que necessita de personal que vagin allà i dir, bueno, escolta, què fem amb tot això ara?
Sí, però entenc que no ha de ser l'exèrcit. I l'altre és que això és com una pluja fina del que ens ve a sobre. O sigui, si la gent no pot viure a casa seva, si la gent no pot menjar i no pot viure...
Bueno, és que aquest, és el, seva, aquest és el problema de fons, Gemma, això jo crec que ho hem dit sempre. O sigui, el problema de fons és que quan una persona et toqui, neixi on et toqui, si pots viure més o menys bé, més o menys dignament, quan dic més o menys, enteneu-me, vull dir que hi ha possibilitats per créixer i ja depèn de l'esforç que tu hi posis, sempre que tinguis la igualtat en oportunitat, difícilment et mouràs. Si no és per viatge de turisme, és a dir, al final la gent que marxa del seu país, ens agradi o no, és perquè no tenen futur o no tenen el mínim. Jo crec que això és una cosa que tenim claríssim, però en lloc de fer aquestes històries, aquests donatius de diners i aquests cuentos, home, potser ajudem-los a que creixi el país i a partir d'allí ja està, ens estalviem tota la resta.
Sí, el que passa és
això és molt fàcil de dir, ja ho sé.
No només fàcil de dir, no? Sinó que jo ho comparteixo plenament, però és que el problema és que que aquesta gent provenen de països molt rics i no és només una desigualtat causada per una corrupció endèmica, diguem, dels seus països, perquè que ens vinguin a explicar a nosaltres el que és corrupció també, eh?
Sí.
Sinó perquè hi ha un control de països tercers, com ara els països de la Unió Europea, d'Estats Units, de Xina i d'altres sobre diguem, la política interior i sobre els recursos d'aquests països que impossibilite el seu desenvolupament democràtic. Jo poso un exemple. En algun moment l'estat espanyol ha recolzat els moviments socials prodemocràtics del Marroc? Alguna vegada ha recolzat a la ciutadania del Marroc que s'ha aixecat en contra, no, de l'autoritarisme de la monarquia marroquí? No. S'han dedicat a fer negocis, viatges del rei d'Espanya amb el rei del Marroc, per tal de que les empreses espanyoles puguin explotar els recursos marroquís, no? Però no s'ha escoltat a la ciutadania. Llavors, no podem dir que la gent ha de fer l'esforç de democratitzar els seus països quan qui els impedeix la democratització dels seus països és precisament empreses i països externs,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Em quadre...
És un país que es mossega la cua.
Em quadre això perquè, mira, dilluns vam parlar amb una persona que està a l'Institut Català Internacional de la Pau, que és colombiana, i que parlava d'aquests tallers que han estat realitzant per explicar el conflicte armat que hi ha a Colòmbia. I és una persona nascuda a Colòmbia, que ja fa uns anys que vivia aquí, que, per cert, parlava el català. Jo li vaig agrair, em va dir, home, és el mínim que podem fer. Vaig pensar, mira, molta gent no escoltés això. Però el que sí que va dir, i coincideix amb això, és que, al final, Colòmbia, com a tal, és un país ric amb recursos, però que estan mal repartits. Però molt mal repartits. Llavors, un país que podria viure perfectament bé, i després cadascú és el que diem, millor o pitjor, doncs acaba malvivint perquè els recursos s'exploten de manera, bueno, de mala manera. Doncs el Marroc és exactament l'igual. I aquest exemple el podem extrapolar a tants països que és que és una pena que això estigui passant en ple segle XXI, ho reitero, eh? Més igual si és al Marroc com si és a l'altra punta del món, eh? És una pena, però bueno.
I països que viuen unes situacions de violència molt greus, incitades i provocades per països occidentals. Jo poso un exemple, el que va passar a Líbia fa uns anys, no? Que mentre a la Unió Europea li van anar bé les seves relacions amb Gaddafi perfecte, quan no li van anar bé, va trinxar el país. En favor de la democràcia dels libis. No, ho va fer per aconseguir pous de petroli i ara Líbia no és ni tan sols un estat.
Ja.
O sigui, és una mena de territori de senyors de la guerra i el que fa alguns països europeus i Estats Units i també Espanya és tenir garantits uns determinats pous de petroli. Si la resta és violència, vulneració de drets, assassinats, etc., els és igual.
En fi, hi ha molta feina, moltíssima feina.
O empreses espanyoles, que no vull dir únicament, que n'hi ha en molts altres països, per exemple, que copen la terra, estan acaparant les terres productives de molts països de l'Àfrica expulsant a la població que hi viu cap a les zones urbanes, no? Això passa al Senegal i passa a altres llocs. La gent ha d'abandonar l'espai on viu per anar-se a una zona urbana en la que no es poden guanyar la vida. Clar. I que acaben fent aquesta gent, aquests joves sense futur, marxar cap a Europa. I quan arriben aquí els diem no us volem, i llavors dius, bueno, en què quedem? Si les nostres empreses poden anar a acaparar els recursos i els expulsen de casa seva i nosaltres no els volem acollir. I és veritat que ara ha entrat molta gent, però ens hauria de preocupar també que la Mediterrània és una fossa comuna, que hi ha milers de persones que moren cada any allí.
Sí, sí, sí.
No?
Sí, sí.
Que no poden arribar a la costa. Per tant, és un problema global que diguem, hem de demanar coherència amb els drets humans i la justícia social als nostres propis governs, també.
Estem parlant amb la Gemma Casal, des de la coordinadora d'ONGs de Lleida. Ara s'incorpora la Jos Farreny, presidenta de l'Associació Dona Balàfia i vicepresidenta de l'Associació Esport Femení Lleida. Jos, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, gràcies. Doncs sí, sí, la Gemma té molta raó. És una situació molt preocupant i molt trista. Perquè... Nosaltres l'únic que podem fer és posar el nostre testimoni, granit de sorra, però realment està poc a l'abast de fer coses. Ara, doncs, empenye, i vosaltres també com a ràdio, doncs, fer d'altaveu per a aquesta injustícia.
Mira, no anàvem a parlar d'aquest tema, però ja que hem entrat per aquí, ens falten 10 minuts, i només amb 3-4 minuts, perquè després m'heu d'explicar d'altres coses, però... Hi ha gent que ens escolta que diu, vale, perfecte, què puc fer jo com a ciutadà? Perquè és que al final sempre, fixeu-vos que estem parlant dels governs, dels governants, però això ens cau lluny, encara que no ho sembli. Encara que anem a votar cada 4 anys, o cada 2, o cada any, ens cau lluny. I al final això dels programes electorals és l'altra gran mentida. És a dir, jo els programes electorals ja els presenten, si després no estan obligats a complir-los, no em serveix de res que els presentin. Una persona de a peu, una ciutadana o un ciutadà, diu, vale, perfecte, jo com puc contribuir a que això a l'Àfrica no estigui passant, a que les relacions entre Europa, anava a dir Espanya, no, entre Europa i el Marroc, doncs es normalitzin, però es normalitzin amb llibertat d'oportunitats i que Marroc creixi i deixin de tenir la necessitat de venir cap aquí. Un ciutadà normal què pot fer? Si és que pot fer alguna cosa.
Jo entenc aquesta cosa de què puc fer, no? Perquè és una cosa que em sobrepassa. Però primer, la coherència, sabent a qui es vota, és important.
Sí, sí, perfecte, Gemma, però després ja saps el que es fa i el que no es fa.
Fer incidència, o sigui... Primer, saber què es compra, on es compra i si les empreses a les que es compra estan vulnerant els drets humans.
Val, això estic d'acord.
L'altra és fer incidència, també, és donar suport a les organitzacions de migrants, donar suport quan la migració demana la regularització ja per no haver de viure en clandestinitat aquí. L'altra és denunciar situacions molt fragants, com quan... es va assassinar persones a Tarajal que intentaven entrar, se'ls va disparar quan estaven a l'aigua. Totes aquestes vulneracions de drets s'han de poder denunciar i, sobretot, fer molta incidència contra el racisme, no? Perquè al final aquí hi ha una pàtina racista molt important que segons quines actuacions es poden donar, no? I per tant, tenir molt clar què vol dir els drets humans i a partir d'aquí poder també explicar-ho als teus veïns, amics, etc., no? Aquestes necessitats. I després també cal recordar que hi ha moltes ONGs i organitzacions, i com a coordinadora d'ONGs em toca dir-ho, en les quals es pot col·laborar i treballar també per intentar erradicar aquesta situació d'injustícia.
Exacte, jo és el que li anava a dir, o sigui, anava a afegir, però ella ja ho ha afegit últimament. Nosaltres, des del moviment veïnal, nosaltres, des de les associacions veïnals, doncs, treballem pel bon veïnatge i som gent d'acollida. Amb diferents organitzacions d'esdeveniments, d'activitats, nosaltres, per exemple, doncs, en col·laboració, fèiem una festa de la primavera. Ara, amb la pandèmia, tot això doncs ho haurem d'anar recuperant. Però fèiem una gran festa que juntàvem la ludoteca, l'escola Bressol, les educadores socials, per exemple, són unes dones i homes que fan una tasca fantàstica i que estan molt poc reconegudes. Doncs per aquesta aportació d'aquestes persones que tenen diferent cultura o diferents maneres de veure el món, i elles fan aquest encaix sense oblidar la seva cultura, sense oblidar la seva manera de ser, doncs que ajudin en aquest encaix. Fan un treball fantàstic als altres granotes, que és el que tinc jo a prop, no? A la mateixa Valàcia. O sigui, col·laborar tant en associacions criminals com en associacions d'ajuntar les persones i que hi hagi aquest intercanvi, aquesta transversalitat, i donar suport. Vull dir, per exemple, amb activitat física. Ara, per exemple, l'Associació Lliberta de Handball té un grup de cadets, d'infantil i de juvenil, que diem, és l'ONU, i ho diem contentes, perquè doncs, són nenes que venen de l'escola de Valàcia, de l'escola de Països Catalans, de l'escola de Pinyana. Doncs ja, doncs, potser hi ha 10 nacionalitats diferents, i això és, i aleshores després anem a l'Ajuntament i diem, aquest valor afegit que té l'Associació Lliberta de Handball, que està treballant amb això, doncs hauria de tindre una repercussió, perquè doncs, a través de l'esport aquestes noies es realitzen, i a més amb tots els valors que comporta l'esport, bona pràctica, etcètera.
No, perdó, no, simplement és que us vull donar temps perquè sé que heu d'explicar un parell de coses, anem directes a les dues. És un tema, hem obert un tema interessant que no l'acabarem avui. Home, si el poguéssim resoldre aquí ja ens podríem donar algun premi, però és complicat i a més és llarg això. Ara estava rebent missatges que me'ls guardo pel proper dia per si volem tornar a parlar d'aquest tema. Fent un canvi radical de tema, Gemma, des del grup de dones de Lleida, aquest dissabte hi ha una xerrada presencial, i això també ho hem de començar a destacar, a la sala Alfred Perenya, dissabte a 11:45, evidentment amb aforament limitat, i si no estiguéssim amb Covid, també hi ha un aforament limitat, evidentment. Però m'ha sobtat el tema, Gemma, tràfic de nadons a Catalunya.
Doncs sí, és un tema que teníem pendent des de fa molt temps. Estem contentes de recuperar aquesta presencialitat. Jo crec que és un dels grans temes oblidats o que no se'n fa ressò i que no s'han posat les eines ni tant ni de la justícia ni tampoc de les organitzacions polítiques i dels governs per diguem, poder fer una investigació en profunditat sobre el que ha passat, perquè no pas moltes dècades, fins als anys 90 en aquest país es robaven nadons als hospitals i es venien.
Sí, els anys 90 fa 4 dies,
eh? 90, sí. I llavors, a Tarragona es va crear l'Observatori de les Desaparicions Forçades a Menors en el marc de la Universitat de Rovira i Virgili, i hi ha aquesta organització que porta molts anys fent un recull, diguem, de totes aquelles persones que diuen el meu fill va morir al néixer i jo no vaig veure el cadàver, per saber, doncs, què va passar, no?
Home, és molt dur,
això,
no?
Hi ha moltes denúncies, moltes, eh? Llavors, creuen que com això no es difon prou, hi ha moltes dones que encara no saben que això existeix, però, en canvi, han de viure amb la pena aquesta...
És que és molt dur,
de no haver pogut veure el cadàver ni enterrar el cadàver del seu fill.
Però és molt dur, eh? No? Robar un recent nascut amb una dona, amb una parella que van a formar una família, fent-te creure que ha mort, és duríssim, eh? Hauria d'estar molt penat, sí, això, eh? Jo, vaja... És que, mira, tinc els pèls de punta ara mateix, eh? És increïble que s'arribés amb això, eh?
Clar, i quan parlem, per exemple, de les desaparicions forçades de fills, no?, d'Argentina o a Xile durant les dictadures, tothom clama al cel. Però és que a Catalunya va passar amb dictadura i va passar amb democràcia.
Déu-n'hi-do.
I hi ha molta gent que encara no ha trobat la justícia.
Déu-n'hi-do. Doncs escolteu, aquest dissabte a 11:45 a la sala Alfred Perenya, ens ho presenta el grup de dones de Lleida. Jos, amb un minut, a vosaltres el mateix dissabte feu una activitat a l'aire lliure, eh?
Sí, 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 ens ho agafem. És una llàstima, però, bueno, hi ha públic per tot. Això és l'important, que la gent participi a tot arreu. Nosaltres, doncs, també, aquest ànim de reivindicar, de pensar en la salut de les dones, el 1987 un grup de dones van instaurar, i la ONU després ho va instaurar, que el 28 de maig fos el Dia d'Acció per la Salut de les Dones. Mm. Perquè les dones cuidem, però no ens cuidem a nosaltres.
Sí, tens raó.
I aleshores, doncs, el que fem és fer aquesta activitat de Tai Chi, reivindicant també al mateix temps la plaça de la Maria Aurelia Campmany, i doncs, fent una activitat d'una hora a l'aire lliure, amb totes les mesures contra la Covid, doncs, per també recuperar doncs, aquestes activitats que també sortien des dels centres cívics, que tenien aquest caire tan social i que era tan bo pel veïnatge, i que, bueno, a veure si a partir del setembre, amb aquesta Covid més controlada, podem tornar
sí,
a reivindicar.
Sí, tant que sí. Doncs a la plaça Maria Aurelia Capmany, doncs a 12 el dissabte, Chikung.
Chikung amb la Montse Moreda.
Chikung,
que és una professora, que és una gimnàstica molt suau, i que és adaptada a tots els públics.
Vale, vale. A mi ja em costa de pronunciar-ho, imagina't de fer-ho, però els que ja sou cinturó negre, endavant, eh?
No, que no té res a veure amb...
No, ja ho sé, ja ho sé. És
tot un estil de vida mental i físic.
Vinga, va, que anem directes a les dues. Jos Farreny i Gemma Casal, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a
vosaltres. Gràcies a vosaltres.
Vinga, va, que anem directes a les dues. Soc el Riquet Álvarez, estàs en companyia de Cope Lleida. Segueixes ben informat aquí a la sintonia de la cadena Cope. Demà hi tornem puntuals a les 12:20. Fins llavors, salut, una abraçada.